Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Txell Vallespí. Dimiteix l'arcabisbe de Canterbury, Justin Welby, després que l'acusessin de no prendre prou mesures per aturar una persona descrita com l'abusador sexual en sèrie més depredador de l'Església d'Anglaterra. L'abusador hauria actuat en campaments d'estiu cristians dècades enrere i Welby actua com a líder espiritual de 85 milions d'anglicans d'arreu del món. Londres, Coia Ballester.
Bona tarda. L'arcabisbe de Canterbury ha dimitit després d'un informe contundent sobre un prolífic abusador infantil associat a l'Església d'Anglaterra. En la seva declaració de dimissió, Justin Welby diu que ha d'assumir la responsabilitat perquè l'informe exposa la conspiració de silenci mantinguda sobre els abusos atroços de John Smith. Smith era un advocat vinculat a l'Església que hauria abusat de més de 100 nens i joves durant dècades. L'informe conclou clarament que l'arcabisbe en va tenir coneixement fa més de 10 anys i que ho van cobrir sense que el cas pogués arribar a la justícia. Coia Ballester Bromós, Catalunya Ràdio, Londres.
Més notícies, Montse Pujol.
Jutgen l'exdirector de Catalunya Ràdio, el periodista Saúl Gordillo, acusat de fer tocaments a una redactora del Digital Principal, mitjà que ell dirigia fa 2 anys, quan van passar els fets. La fiscal augmenta de multa a 2 anys de presó la seva petició de pena després de sentir la declaració de Gordillo, que ha assegurat que la noia el buscava. Ciutat de la Justícia, Maria Núria Rebella.
Bona tarda. L'encausat ha afirmat que hi va haver un joc, un festeig, i que la denunciant li va tirar floretes durant tota la nit. Això li va fer pensar que la noia li estava demanant alguna cosa més que ballar i per això li va tocar el cul, ha negat haver-li tocat els genitals. Una declaració que ha tret de polleguera la fiscal perquè ha considerat que Gordillo no li responia el que li demanava i ha hagut d'intervenir la jutge per a recordar-los que és ella qui talla el bacallà. La víctima, entre plors, ha dit que la va magrejar de cintura en avall sense el seu consentiment. Les psicòlogues que l'han atesa han dit que la denunciant ni exagera ni s'inventa res. L'acusació particular li demana 4 anys de presó, la Fiscalia 2 i la seva defensa a l'absolució. Maria Núria Rebetlle, Catalunya Ràdio, Ciutat de la Justícia.
Populars, socialdemòcrates i liberals pacten ajornar el vot als nous vicepresidents de la Comissió Europea, entre els quals hi ha Teresa Rivera. La decisió s'ha pres enmig de les pressions del Partit Popular Espanyol per fer caure la ministra, a qui censuren la seva actuació davant la Dana. Segons fonts de l'Eurocambra, el que es vol aconseguir és una decisió en bloc de les 6 vicepresidències per evitar els vetos creuats entre candidatures. Es decidirà en una reunió que encara no té data.
A la seva intervenció a la cimera del clima de l'Azerbaidjan, el president espanyol Pedro Sánchez ha fet una crida a desmarcar-se del negacionisme climàtic i recorda el desastre al País Valencià.
Estamos viendo a muchos gobiernos titubear, frenar el paso cuando se necesita avanzar más rápido o incluso negar la evidencia, darse la vuelta y caminar hacia atrás, volviendo al petróleo, a los vehículos de combustión, a la desregulación, solo para que los ricos sigan siendo más ricos, a unas sabiendas de que esa fórmula nos conducirá a todos al desastre.
Finalment, la Universitat de Girona no oferirà el màster en naturopatia integrativa que havia de començar el mes de gener. El Col·legi de Metges havia criticat amb duresa aquesta iniciativa perquè considerava que formaria i fomentaria teories que no estan demostrades. Girona, Clara Jordan.
Hola, bona tarda. La decisió de si els estudis tiraven endavant o no l'havia de prendre el Consell de Govern convocat pel 28 de novembre, però els promotors del màster han decidit fer marxa enrere i retirar la formació. Una proposta que havia arribat des de la Facultat d'Infermeria i que no havia tingut cap oposició fins que el Col·legi de Metges va advertir la Facultat de Medicina, que sí que va presentar una protesta. Segons el Col·legi de Metges, aquest màster promovia teories sense evidència científica i això posava en joc el prestigi de la universitat i de les seves facultats de Ciències de la Salut. Clara Jordan, Catalunya, Ràdio Girona.
Esports, Sonia Oleart.
El Barça rep el Sankt Pölten austríac en partit de la tercera jornada de la Champions femenina de futbol. Avui les blaugranes reben les cueres del grup. El Barça arriba a aquest partit entre 2 dels enfrontaments més exigents de la Lliga. El del cap de setmana passat contra l'Atlético de Madrid i el de dissabte contra el Madrid. S'espera que avui d'inici el tècnic Pere Romeu doni descans a les futbolistes en més minuts. Aquest partit comença a 3:15. La transmissió per Catalunya Ràdio a partir de les 6. El circuit de Barcelona-Catalunya ha venut més de 45.000 entrades per al Gran Premi Solidari de Barcelona de Motociclisme, que es disputarà aquest cap de setmana. Tota la recaptació de la cursa anirà a parar als afectats per la Dana. A les 8 i a la Champions FIBA de bàsquet, Chemnitz-Manresa, també a les 8 a la Lliga Sobal d'handbol, Barça de Mar, de la tercera jornada de Lliga, i en waterpolo a la Champions masculina, Basses de Budapest, Atlètic Barceloneta, 17:15, i a les 8, Sabadell, Savona d'Itàlia.
Fins aquí les notícies.
Les dones i els dies, el programa que sí que et creu.
Ell va fer tota una feina amb psicòleg que el va portar a reconèixer que hi havia aquest abús de poder.
A mi, per exemple, fer la denúncia als Mossos a mi em va reparar més que no pas el judici. És igual, cadascuna troba el seu camí.
Me preguntava si jo queria estudiar cine. Él me decía, por ejemplo, que me podía enseñar él. Joder, claro que sí. Y es bueno, pero me tienes que hacer como modelo a cambio. Y yo, bueno, pero tiene que ser desnuda.
Si vius alguna situació de violència, escriu-nos a donesidies@catradio.cat.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
Passen 6 minuts de les 4 i aquí comença la tarda de Catalunya Ràdio.
Caprabo us ofereix cada dia la tarda de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
Bona tarda, família. Avui som dimarts 12 de novembre. I si és dimarts, vol dir que fem la sobretaula amb els carquinyolis majors. Lucía Ramis, bona tarda.
Bona tarda.
Què m'explica vostè?
Mira, que ha vengut una mica xopa, però...
Una mica, diu. Què t'ha passat amb el paraigua, Flor, que l'has perdut?
No, el duia a la mà.
Ha perdut el paraigua com aquella gent que perd el DNI des de la porta d'embarcament fins a l'avió.
Sí, no sé què he fet amb el paraigua. El tenia en sa mà. L'anava a ficar dins la bossa perquè encara no plovia quan he sortit de casa nostra. Llavors, en tancar sa porta o en obrir sa porta, no sé què he fet, he agafat ses claus i pentura he deixat es paraigua.
Forat espai-temps.
Que quan he arribat a nes carrer i ha començat a ploure, no duia es paraigua, tot i haver-lo agafat, i record perfectament que l'he agafat i el dia en sa mort.
Ara d'algun lloc sortirà el paraigua misteriós. La nostra estimada Lucía Ramis, acompanyada com sempre al 50%, la coplatera de Catalunya, la nova pubilla, la nostra estimada Brigitta Lamour.
Soc la crítica de Marieta, que retreu aquest any de picardia, i amb el mateix soldat, si no hi hagués anat,
que no se la sabe, nena. Anava a la font del gat. Però, nena...
Només me l'he après jo, Brigitta.
Bones tardes, radioients i radioientes.
Ja és que me fa vergonya.
No, vergonya ja t'ho vaig dir. Vergonya és robar i que t'atrapin.
Oi, sí. No parlem de robar, millor.
Nena, m'agradaria cantar una cançoneta que, res, dura 30 segons.
Quina base musical necessites?
Cap, perquè no l'hem trobada. Llavors diu així la cançó.
A veure, en blanc, eh?
Tot és felicitat, cantant
abans,
sota un ruixat. Sóc feliç mentre plou, tot el món sembla nou. Rentat i esbandit, lluent i polit, és net, sense pols i mullat, és tot dolç.
Avui parlarem de pluges, eh? Avui parlarem del cel, estarem molt atents al cel, especialment al litoral català, i demà Terres de l'Ebre, eh? Baixa més cap al sud. Ara us expliquem.
Altra vegada cap allà, nena.
Amb la Gemma, de seguida connectem amb la Gemma Puig. Carquinyolis a la producció, la Dolors Joanola, i avui a la peixera en David Bueno. I les ratafies del control, en Sam Silva i en Fran López. And through it. En Robbie Williams, que actuarà a Cornellà el 5 de juliol. Apunteu-vos-ho, data única a l'estat espanyol. L'heu vist mai en directe?
Que no es va morir.
No, home, aquest és en Robin, el que es va morir. Que és el cantant en Robbie Williams. És viu, eh?
És aquell noi que es feia la pell?
Ah, exacte, exacte, en sí. Freak és aquell disc. L'heu vist mai en directe?
No, mai.
De les coses més brutals que he vist mai, no és broma, eh? I no sóc mega fan d'en Robbie Williams, després espectacular. 5 de juliol. El podreu veure a Cornellà, en Robbie Williams. Aquí a l'estudi els carquinyolis habituals. Carlos Baraiber, Esther Vallès, Fran Domènech, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Hola.
Així m'agrada, Carlos. Ja estàs amb el Meteocat, eh?
Ui,
amb el radar. Hosti, tu, la que està caient, eh?
Com m'agrada dir a mi, plou a Catalunya. A Barcelona i Rodalies.
És tan centralista, de veritat, eh? T'estimem perquè ets tu.
Sí.
Carlos Baraiber, va, què m'expliques?
Escolta, avui hem de recordar a l'audiència que la tarda de Catalunya Ràdio acaba per l'FM una hora abans, a les 6.
No, no ho recordem, ho diem, perquè encara no ho havíem dit.
Doncs que ho sapigueu. A partir de les 6 anirem pel canal exclusiu digital. Per anar a aquest canal exclusiu digital...
Com es fa això?
Digital, que bé t'estàs explicant, Carlos. Sí, és un llibre obert.
Com es fa? Perquè jo encara no m'hi assabent.
L'aplicació és molt fàcil si tens l'aplicació a la mà. Si no, no. Però,
no, no la tinc.
Bueno, agafeu l'aplicació, obriu l'aplicació, cliqueu a baix on posa en directe i se us obriran a dalt de tot les opcions amb totes les pestanyes de totes les emissores que tenim aquí.
Sí.
Catalunya Ràdio, l'exclusiu digital, que és el segon, Catalunya Informació, Catalunya Música. I només heu de clicar exclusiu digital. I allà podreu seguir sentint la tarda de Catalunya Ràdio a partir de les 6 de la tarda.
I també es pot escoltar el programa, per exemple, d'ahir?
Sí. Tu entres a l'aplicació, poses programes anteriors i et surt tots els programes, fins i tot les seccions
hora.
I fins i tot els destacats.
M'acabo de assabentar ara dos anys
l'hora,
aquí vosaltres.
L'hora hora de Catalunya Ràdio hi és sempre. Totes les hores de Catalunya Ràdio
la Lís, la tarda, bueno, que és el que ens interessa.
Sí, no
I el motiu pel qual anirem per l'exclusió digital és perquè a l'FM hi comença això.
A Catalunya Ràdio comença la TDG. La Champions femenina a Catalunya Ràdio. La TDG. Amb Sònia Gelmà.
Havia de venir la Ratiula a fotre'ns una hora de programa.
Avui el Barça juga a Lliga de Campiones el Johan Cruyff contra el St. Pölten austríac, un partit que ha de ser facilet, diuen. No es pot fallar, però ara voldria centrar-me en la persona que ens roba l'antena.
Ara, la saludo jo. Ratiula, Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La transmissió de la Gelmà...
No siguis així de rancuniosa. Eh?
No, jo rancuniosa perquè ens robis una hora d'antena.
No.
Absolut. Això ens ho pagaràs d'una manera molt senzilla.
Ai, ja hi som.
A veure, nosaltres la setmana passada amb en Fran Domènech vàrem dir, calla, aquí tota la gent que participi a la tarda de Catalunya Ràdio ha d'anar colant carquinyolis.
Ara.
Per exemple, la Llucia ho ha de colar en el seu últim llibre.
Sí.
Jo ho vaig recordant, perquè et quedi, val? La bueno, Brigitta.
En el títol no serà.
Home, no, en el títol no, per favor. El subtítol, ja t'ho deixem.
Ja hem de rebaixes.
T'imagines? L'auge dels pisos de lloguer, no sé què? Carquinyoli. Molaria amunt. La Brigitta,
jo,
que ho has de colar.
A Moscou Coli, jo, nena.
A una cita amb la Brigitta, la propera.
Ah, doncs està fet, i
allà m'ho coles.
Sí.
I Sònia Gelmà va ser una semipromesa. Vas dir, ho intentaré.
Ho intentaré.
Que el llenguatge ratiula és, ho faré.
Nena, quan faci una giravolta, aquella noia...
És que avui és un partit d'aquests de 10 a 0. Jo crec que cada gol ha de ser un carquinyoli.
Oh, oh. Estàs passant, no?
Cada gol seria excessiu.
Com un patapam, com el patapam del Solà.
Allò que li diuen...
Negociarem amb el Pere Escobar, d'acord? A veure què diu ell.
Negocia el que vulguis, però digues carquinyoli.
Nena, però Pere Escobar s'enfada molt a les retransmissions.
S'enfada molt, home, no, però si el femení sempre va bé.
Sí.
Però s'enfada.
No s'enfada, home.
Jo l'altre dia el vaig escoltar i el notava enfadat.
Què va dir?
S'enfada amb nosaltres.
Sí. Et falta conèixer-la,
Ah, doncs jo
en
estava
cas,
preocupada.
Sònia Gelmà, promets i prometeràs i pots prometre que diràs carquinyoli a la transmissió de la TDG avui?
El partit comença a 3:45 de la tarda.
Que no m'empatollis! Que diguis carquinyoli.
Que sí, en algun moment, no pateixis, en algun moment... jo crec que presentant Oleart li queda molt bé carquinyoli i Oleart.
Bravo!
Bravo!
Crec que ho podem fer així.
Sònia Oleart, a partir d'ara, carquinyoli Oleart.
És que ja li tenim posat un mal nom que no li agrada gens, que és el d'Arlequí, perquè comença dient que el Barça guanyarà de molt i després canvia d'opinió.
Clar, és una trànsfuga, no?
Totalment, i aleshores avui li canviaré a veure si aquest li agrada més, va.
Doncs a partir de les 6 podeu seguir la Sònia Gelmà i companyia i a partir de 3:15 del partit.
Jo,
això anava a dir.
Què vols dir, que si s'anul·la ens quedem l'antena?
Fins a les 9. Si s'anul·la, te la dono fins a les 9. Perquè aleshores, a veure què farem.
Parlem-ne.
Juguen, nena, que no m'hi ha assabentat.
Juguen contra el St. Pölten, el Johan Cruyff, a Sant Joan d'Espí.
Ah.
I a 6:45 des del partit, es preveu pluja a aquella hora. En principi, des del Barça m'han dit zero risc que se suspengui.
Ah, d'acord.
Però ja saps que quan són opinions tan contundents, zero risc és quan llavors comença...
Zero risc no existeix mai. Però, en tot cas, ara li preguntarem a la Gemma Puig, li direm, escolta, a 6:45, a les 11, zona
de patint, ja.
Sant Joan d'Espí, etc. Plourà, no plourà, pot posar en risc la feina de la Gelmà, podrà dir Carquinyoli o no, que és l'important.
Jo vull saber com són les cabines d'allà. Com esteu allà,
vosaltres? No, estem a cobert.
Sí? A cobert i tancats, perquè farà fred, a més, eh?
No, tancats no.
Està baixant la temperatura, però...
Jo he agafat, avui he agafat jaqueta d'hivern, ja.
Així m'agrada.
Mitjons gruixuts?
No tant, però...
Bueno, no, demà, bueno, ja ho veuràs.
Bufanda, nena, pel coll.
Sí, ara he fet curt.
Tu abriga't, criatura, no sigui que et posis malalta.
Escolta'm una cosa, si comença a ploure una mica més fort, em quedo aquí, per si de cas.
I envia l'escobar allà.
No, que l'Olear no em deixa. Ja ho he intentat i no em deixen.
L'equip de la Gelmà i les seves retiules a 6:45 en directe, a partir de les 6, la prèvia a aquest partit. Gràcies, Sònia.
Vagi bé.
Fins ara, Carquinyoli. Adéu. Fran Domènech, què em portes?
Doncs mira, us porto una notícia que hauríem d'estar comentant a totes hores, que avui hem sabut els 16 participants de la propera edició del Benidorm Fest. And I'm here to stay. Aquesta, de fet, és la Sofia Coll, que amb Here to Stay es va presentar.
Jo no sé com no va quedar més
amunt. I no va acabar guanyant.
És una artista.
Tamacla.
És la cançó que, en principi, doncs, haurà de representar Espanya al Festival d'Eurovisió. El cartell d'artistes ara el repassarem, però d'entrada, tres que hem considerat els mediàtics, digue-li mediàtics, que són els que conec jo. Per tant, començarem a repassar.
Julio Iglesias.
No, mira, Melody.
Amb aquesta cançó.
Aquesta és la cançó del Baile del Gorila, amb la qual es va fer famosa fa uns quants anys.
Ara quina edat té?
Doncs ara deu tenir...
No,
mira, tu mil. No, jo diria que
40 pocs.
Ratlla més la meva edat. 34, mira, no.
Ja?
34 anys, la Melody.
La cançó que cantarà se sabrà... la cançó ja se sap, però com sona se sabrà el 18 de desembre, com totes les persones
aquesta
que...
Aquesta noia canta molt bé, nens.
Doncs mira, ella és una de les mediàtiques. Després hi ha la xica Sobresalto. Artístic de la Mayalen, que és una concursant que va participar a l'edició de l'any 2020 d'Operación Triunfo, quan es feia a Televisió Espanyola, és a dir, abans de fer el salt, recordem-ho, a Amazon. I també hi seran les velles conegudes també del programa, perquè n'hem parlat diverses ocasions aquí, Sònia i Selena.
Però hi seran les dues originals, perquè crec que s'havien barallat.
Hi seran les dues originals.
Però es van reconciliar.
Es van parlar-ho la setmana passada.
Però no sabia que s'havien reconciliat. Es pensava que havien canviat la Selena per una altra.
Pensava que Selena no era una Selena. No havíem quedat que...
Selena sub 2.
Va dir ella i no era veritat.
Vaig fer una fake news?
Sí, vas fer un allò del Baraiba.
Eren com les Macedònia.
Pensava que les anaven canviant, sí.
Sònia, per cert, és catalana, és de Barcelona, i Bàrbara Selena és de Castelló. Doncs elles dues interpretaran el tema Reines en aquest Benidorm Fest. A veure, anem a repassar els altres participants. De representants catalans hi ha Lucas Bunn, Carla Frigo, que és una influencer que té 4 milions de seguidors a TikTok.
Però canta.
I Henry Semmler, sí, canta. Ha fet alguna col·laboració amb alguna col·laboració.
Aquests
tres són els catalans, sí, correcte. Carla Frigo, Lucas Bunn i Henry Semmler. De la resta, doncs, a veure si us sona algú. David Alfonso, Salim Mangil, Daniela Blasco, De Teresa, Jota Cabello...
Però per què t'estàs inventant noms?
Sembla que estiguis fent l'alineació d'un equip de futbol.
Sí.
De futbol sala.
Kingdom, això sí que ho he mirat, és un grup madrileny. Cube, La Xispa, Mawot i Mel Omama. Aquestes són les persones que participaran. El 18 de desembre sabrem com sonen les cançons i l'1 de febrer ja sabeu que sabrem quina és la persona que representarà Espanya. Qui hem trobat a faltar nosaltres? Doncs ja ho sabeu, com sempre. I Solo Tu, del grup Marengo, de Carlos Magno. I solo tu,
i solo yo. Estan agradant perillosament aquesta
cançó. Hauria d'haver tornat a presentar-se.
Potser és la millor opció, eh?
Home, sí. És fantàstica.
Que s'hi presenti. Marengo.
Seria la Brigita.
Esther Vallès, què m'expliques?
Doncs mira, avui crec que ja és el dia que tots ens sincerem una mica entre tots els uns i els altres.
Vinga, va.
Perquè ho dius tu, no?
Sí, bàsicament. És un tema que tots ens hem mossegat la llengua i ningú mai ha aixecat la veu, però és hora de dir prou. Parlem del Pilates. Hoy estoy a fuego, estoy chuki. Dulces deliciosas como una cookie. Una usuària ha publicat avui a X: la gent gaudeix molt i es relaxa a les classes de ioga Pilates i jo em passo els primers 40 minuts intentant que no se m'escapi cap pet i els 10 últims intentant no adormir-me sobre l'estoreta. Literalment 50 minuts patint per coses. I jo dic, podem aixequejar la catifa, dir la veritat sobre el Pilates i totes aquestes activitats com el ioga. De moment sabem que hi ha una part de la població que diu que li ha canviat la vida fer ioga i estiraments, un gir de no sé quants graus diuen que els hi ha fet a la vida, però la gent que ens adormim i patim fent-ne, què passa?
La gent que en sap de pilates i de ioga diuen que és que encara no ho hem descobert de veritat.
Tu ho has provat, Carot? Sóc l'única que no li ha funcionat.
Jo he provat i em diuen, relaxa, no pensis en res. Què collons, penso en tot?
És impossible no pensar en res.
Ah, vale, llavors esteu amb mi.
Nosaltres ens aniria més bé la boxa, però el problema...
També ho vaig fer.
També ho ha provat.
Estem d'acord amb l'Ester perquè, nena, és una servidora. Us en recordeu del David Civera?
Sí.
Sí, va guanyar l'any que es va presentar Sonia i Selena, concretament.
Doncs resulta que aquell any se'n va ocórrer anar a fer ioga.
Ai.
I jo vaig arribar a casa i ho vaig posar a tope, que va caure totes les làmpades que tinc de cristall de Swarovski, perquè em vaig avorrir tant i dic, bueno, jo escolta la teva respiració, dic, no tinc temps.
Invoca la calma, fes el saludo al sol.
Però, a veure, nosaltres, perquè som uns desconeixedors del ioga, però hi ha gent que ho fa i després ho necessiten, això diuen.
Moltíssima.
Carlos Baraiver, tu no ets aquests? Tu no fas pilates al matí?
Jo pilates.
Ah, veus? No estiguis aquí callat com una rata.
T'ha canviat
la vida, Carlos?
A mi sí, però perquè teníem problemes d'esquena, vaig tenir un fill que pesava 4 quilos i mig i vaig dir, o faig alguna cosa o no podré agafar el
posar-lo a règim.
Exacte, una de dos. O faig alguna cosa.
No, però jo ho pas fatal quan la professora te diu que no ho fas bé, saps? Sí. És allò que te van corregint durant
sempre.
La classe, tota l'estona.
Sempre.
Llavors, no hem tingut sort nosaltres, perquè no. Sempre li va bé.
I el Pilates després té unes màquines que semblen com cavalls de màquines de tortura.
Sí, això és divertidament.
És molt graciós de veure perquè
hi hauràs, caríssimes,
quedes enganxat i allà, i això ja no ho faig jo, però ho he fet alguna vegada, i és perillosíssim.
Jo feia hipopressius i a la que vaig tenir la tercera hipòxia vaig dir, això no deu ser bo pel cervell. Això no deu ser bo pel cervell. Això i moltes coses més el que us explicarem aquí a la tarda. Avui no fins les 7, avui fins les 6, perquè després us deixem amb la Sònia Gelmà. I a partir de les 6 passem al canal exclusiu digital. Molt atents, perquè just abans de marxar us demanaré que truqueu al telèfon de directe al 93-201-7474, perquè farem una fira al sorteig en l'exclusiu digital. Podeu començar a demanar tant del 93-201-7474. 93-201-7474. Si voleu guanyar, alerta.
Ai,
avui
nena,
regalo lot de galetes Virgínies.
Vinga!
Ué, i a més, 30 euros per comprar el Capravo.
Oh!
93-201-7474. Demaneu ja tanda. Brigitte, si està bé la tarda?
És que la tarda s'està tan bé, nenes.
Va, serviu cafetó a casa, que comencem la sobretaula.
Torrons i xocolates Virgínies. Els de sempre, els de tots, ens porta cada dia la sobretaula.
I a més a Catalunya, a la tarda i també al País Valencià estem molt pendents del cel. Fa dies que parlem d'una possible dana, no mans al cap, perquè, a veure, plourà molt, però ahir vam parlar amb la Gemma Puig, ens va dir, a veure, no serà la situació de València, tranquil·litat. Una dana vol dir una gota freda. Fa unes hores que ja plou, Protecció Civil, és veritat que ha activat l'alerta del Pla Inuncat per pluja intensa al litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona des d'aquest migdia i fins demà, però hi ha diferents colors. Ahir la Gemma ens ho va dir, L'alerta de l'altre dia que vam rebre, per exemple, al Baix Llobregat, era de color taronja. Les d'avui tinc entès que són grogues. Ara en parlem amb la Gemma, perquè potser han canviat de color i estem ja en taronges, no? Per això, ens posem en mans de la Gemma Puig, que és qui en sap. Gemma, bona tarda.
Bona tarda.
Quin color tenim ara, taronja o groc?
Encara groc.
Encara groc.
Encara groc.
D'acord, encara groc.
Demà no, Demà ja no,
Demà taronja
demà,
a Terres de l'Ebre,
sí, Demà ja puja el nivell de 4 sobre 6 entre Tarragona i l'Ebre.
D'acord. Gemma, primer de tot, important repetir que, d'acord, plourà molt, perquè ja està plovent al litoral
de Catalunya. Sí, ja
està plovent.
Ara està plovent des del Maresme fins al Tarragonès. I estones ho fa amb intensitat, amb tempesta, amb calamar-se. De moment, els registres a Barcelona han caigut 12 litres, 11 a Dosrius, 8 a Vilanova i la Geltrú, i anirà entrant aquesta precipitació de mar cap a terra.
De mar cap a terra. En tot cas, no veurem les pluges torrencials.
No.
Tu parlaves de 700 litres metre quadrat a València. No arribarem ni de bon tros,
aquí. Hi ha un avís d'acumulació de cara entre avui i demà a les Terres de l'Ebre que es poden passar d'aquests 100 litres. Per tant, en aquest sector, on serà més persistent, sí que hi poden haver registres més importants. A la resta, plourà. I estones ho pot fer amb intensitat i, per tant, no hem de baixar, com dèiem ahir, No baixem la guàrdia, perquè són ruixats que poden descarregar amb força, que estones es poden quedar una miqueta més estancats i, per tant, hem d'anar seguint aquesta situació. Però no té res a veure amb el que va passar al País Valencià.
Gemma, aquest migdia, això és una cosa que ens ha passat personalment aquí a l'equip de la tarda, Abans de sentir un tro, hem vist un llamp, però és que també l'hem sentit. Pot ser que haguem sentit espetegar un llamp perquè ens ha caigut a prop?
No sé quin era, però sí, bueno, clar, tu pots, si la tempesta estava molt a prop, pots haver sentit el llamp, sí.
És que hem sentit com un cop sec.
El tro, vull dir, el llamp és el que es veu.
No. El tro jo l'he sentit, he vist un llamp.
Has
sentit el tro, però abans del llamp he sentit com un espatec.
Igual has dit a l'hora, el llamp i l'espatec.
No.
No, és complicat això, eh? No ha de ser el mateix, és a dir, saps? Primer, no hauria de ser la mateixa tempesta.
Jo crec que... Ah, potser eren dos diferents.
Clar, això és el que vull dir-te.
És veritat que aquí a Barcelona, a una hora, no sé què fa, a tres quarts d'hora o una cosa així, s'ha sentit un espatec molt fort, que jo diria que era un llamp que ha caigut al mig de Barcelona.
Sí, a dos quarts de quatre, nen, aquí.
Ah, aquest és el que et dic?
Aquest, a dos quarts de quatre.
El que he sentit és el tro en directe.
No, perquè després he sentit un tro.
Però podia ser d'un altre llamp.
A veure, clàssicament... Però igual
devia
ser d'un altre llamp, no?
Nena, sí, m'assemblen...
No, el tro se segueix expandint.
Però deixa'm explicar.
Trimoniades, semblen. Semblen pimpinela, que és
no, però és que em tracta com si fos tonteta.
No.
Porto 40 anys seguint sentint
trons. Que està embarassada, que no està tonta.
El tema és que sonava diferent. No era un tro. Ostres. No era un tro, el so d'un tro. Era com un aspecte, com si s'hagués caigut una bastida al costat meu.
Ah, això no...
Clar.
No
sí, jo també ho he escoltat, que a mi m'han enxampat en l'edifici Atalaya.
Jo no voldria portar-te la contrària,
no,
i la Gemma és l'experta. Però jo diria que el que tu sents com a tro més lluny és, quan el sents molt de prop, és un espatec. I després les ones es van convertint en el borrabomba.
Si vols creure això, sí, però la meva experiència no em diu això.
Vale.
Però en tot cas, si algú ho ha sentit també el que estic dient, 607-07-09-01, espatec, llamp i després el tro, a la distància prudencial del llamp. Si algú ho ha sentit, que no m'ho estic inventant, 607-07-09-01, digueu la vostra entre tots els participants, lot de galetes Virgínies. A la conselleria d'Interior, la Núria Parlon, ha explicat que Protecció Civil està activada i connectada amb els ajuntaments. Escolteu.
S'han transmès als alcaldes i les alcaldesses a través de Protecció Civil perquè puguin activar els seus plans de protecció civil, com habitualment es fa, o es prenguin aquelles decisions de tancar rieres, tancar passos subterranis d'accés als passejos marítims, totes aquestes decisions que habitualment s'han de prendre, i si aquesta tarda cal intensificar les mesures, així ho farem i us ho comunicarem.
Carlos.
No, doncs això que ha explicat la consellera. Ahir us explicàvem aquell avís que feia l'EMET, que corria un SMS fals, etcètera, sí. Etcètera. No? I Protecció Civil, vam parlar amb Protecció Civil, i els vam dir, ens confirmeu que vosaltres no us comuniqueu amb la població en Protecció Civil per fer avisos? I ens van dir, no, ens comuniquem en cap cas, mai un ciutadà rebrà un SMS de Protecció Civil avisant-lo de que plou, no plou, etcètera. El que sí que fa, però, Protecció Civil és enviar doncs, SMS a alcaldes i a policies locals, a autoritats locals, per tenir-los actualitzats d'aquestes actualitzacions de com
per
està
tant,
la situació.
Per tant, a menys que siguis alcalde o alcaldessa...
No rebràs mai un SMS de Protecció Civil, però sí que està tot en marxa i la gent responsable s'estan doncs, comunicant entre ells.
Núria Parlon ha centrat les alertes d'endemà al sud del país.
Quatre comarques tenen un avís per demà de 4 de 6, quan a intensitat de pluges, al Montsià, al Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Camp, Priorat, Terra Alta i Tarragonès, i quan a acumulació de pluges, que és 3 de 6, per tant... En aquest cas es trobarien Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre i Baix Camp.
Gemma, claríssimes les paraules de Núria Parlon. Al País Valencià, tant aquesta tarda o demà, si preveu que arribin pluges?
Sí, també arribaran al País Valencià. Aquesta tarda s'esperen més cap al sud de València i Alacant i les Balears... I de cara a demà, en el moviment d'aquesta dana, doncs, també podrien tornar a arribar al lloc on va ploure tant la setmana fa dues setmanes. ¿Vale? Però no amb aquella intensitat, però sí que de cara entre dimecres i dijous tornaria a arribar la precipitació en aquest sector, també cap a Castelló. Es va movent i, per tant, hem d'anar-ho seguint, eh? Però sí que avui la precipitació seria més cap al sud de València i sobretot cap al nord d'Alacant, i demà tornaria a intensificar-se en aquest sector més al centre.
I Balears?
Balears també. Balears, en mapes d'avui, és la zona que continua i és una miqueta més persistent. Per tant, tenim els ulls molt posats també a les Balears, eh? Entre Mallorca i les Pitiuses, perquè ara hi ha plogut i continuarà plovent, i demà també. Per tant, haurem d'anar veient aquesta persistència.
Gemma Puig, escolta'm, ens sentim a partir de les 6 per l'exclusiu digital i fem un F5 de la situació a Catalunya, d'acord?
Molt bé, perfecte.
Gràcies, Gemma. Fins ara.
Adéu.
A València també es miren el cel, ara ho dèiem, després de dues setmanes d'intentar refer el que la Dana va desfer. Aquesta tarda s'espera que el rei visiti diversos punts del País Valencià, però tranquils, cap poble, eh? Ja en va tenir prou el cap de setmana. Pendent de tant el cel com del rei a la base militar de Bétera, i tenim en Miquel Jarque. Miquel, bona tarda.
Hola, què tal?
On ets tu, estimat?
Doncs mira, estic aquí a l'aparcament de la base militar per poder fer aquesta connexió. I quin, estem quin esperant tipus, que vingui el rei.
Quin tipus de cotxes tenen els militars?
Doncs ens hem fet un tip de veure cotxes de militars. Aquí, realment, la unitat militar d'emergències pensa que no... Per exemple, en el país... A Catalunya estem ben dotats amb els bombers, amb protecció civil... I ells aquí, al País Valencià, la unitat militar d'emergències té molt bona reputació, perquè són els que s'activen, són els soldats que s'activen, doncs si hi ha un incendi, ho vam veure amb els incendis de Castelló, o per exemple amb aquestes inundacions, i fan molta feina, tenen vehicles que no he vist mai, amb unes, semblen dinosaures metàl·lics, amb unes grapes, amb unes dents i molt alts, i bueno, fan molta patxoca, són molt xulos.
Per favor, sembla que estiguis definint una rua de carnaval. Fan molta patxoca, diu. Miquel, tu has estat pendent, entre d'altres coses, del que estan fent els pobles amb una de les principals imatges d'aquests dies. Haureu vist centenars i centenars de cotxes destrossats. Què se n'està fent d'aquests cotxes, Miquel?
Doncs pràcticament per casualitat, ens hem topat amb dos grans cementiris de cotxes monumentals. Ara, de moment, el que s'està fent amb aquests cotxes que havien quedat enfangats i apilonats als carrers amb aquestes imatges ja que passaran a la història, per exemple, de Paiporta, doncs això ja està... Pràcticament tots estan fora dels carrers. I qui les retira? Doncs tothom qui té una excavadora. Com et deia, la UME, la Unitat Militar d'Emergències, i també principalment pagesos voluntaris que venen amb els seus tractors. De fet, van ser ells els primers que van arribar i que van començar a retirar aquests vehicles. Pensa que avui, abans de venir aquí, doncs, he anat a veure els polígons i això m'he trobat on abans els polígons, que per cert estan molt inactius, tenen una activitat molt incipient, doncs no arriben els camions perquè les carreteres encara estan molt enfangades. Tot just avui s'obrien algunes rotondes principals d'accés a aquests polígons. Doncs aquests cotxes que es retiren dels carrers es porten al que abans eren aparcaments de grans tràilers que carregaven i descarregaven en aquests polígons que bàsicament es dediquen a fer fusta, a fer mobles, molts també dedicats a l'automoció, i aquí hi ha un gran hub de l'automoció, sí. I els van amuntonant aquí els pagesos i aquestes màquines de la UME,
no?
en 3, 4, 5, 6 pisos, són cotxes... Wow. Plens de fang, que es van apilotonant allà. Alguns tenen papers amb el número de telèfon de la persona propietària. Altres no tenen res, només tenen la matrícula.
I, Miquel, què en faran? Els han de desballestar o ha d'anar-hi el propietari a donar-los de baixa? Com ho faran, això?
A veure, el primer que s'ha de fer, el primer que fa la gent quan té el cotxe és, i li retiren, el que ha de fer és fer una fotografia per portar-la a l'asseguradora i després també per demanar ajudes, perquè hi ha ajudes per el malbarat, amb aquests cotxes que han quedat destruïts.
Sí.
La majoria, el que diuen és que no es podran recuperar. Els més antics, paradoxalment...
Potser que ja arriba el rei. Ara és l'helicòpter del rei, eh?
En directe per Catalunya Ràdio.
Ai. Tira't els peus de l'helicòpter, a veure.
Arriba el rei amb un helicòpter...
Recorda, t'has de dir, alteza sus pies de cabeza, quan el vegis.
Digue-li el que vulguis, en tot cas.
No,
digues, acabem amb el tema dels cotxes. Perdona, Miquel.
Doncs els més antics sí que arrenquen i no tindran tants problemes per ser reparats, però a la que tinguin una mica d'electrònica, aquests van directament a ser desballestats. El tema és que jo pensava que dic, mira, aquí ara el gremi dels mecànics doncs
veurà
diner,
no?
I tal, doncs no, perquè clar, gairebé tots van a ser substituïts. Hi ha molt pocs que es puguin reparar.
L'altre dia veiem unes imatges, ara m'ho deia el Carlos Baraiber, d'un Mercedes de l'any 86, clar, sortint d'un pàrquing com si res, no? Perquè aquest motor...
És aquest el cas.
És que això no ho trenques ni que vulguis, no? Cotxes militars i Mercedes del 86.
Sí.
Però, en canvi, tota l'enginyeria moderna, a part que hi ha xivatos, que si una cosa se t'inunda ja s'atura, és molt més difícil d'assecar-los, m'imagino, amb tota l'electrònica moderna.
Sí, nena, però van aprofitar també la gent per dir que, clar, si fossin tots els cotxes elèctrics que ja no es pogués haver arrencat, llavors ja estem en contra del canvi climàtic, de les energies renovables. Clar, és que aquí tothom aprofita.
Si hi hagués més transport públic no caldrien tant de cotxes per moure's i no hi hauria cap problema.
Miquel, ara que ha arribat ja el rei, el seguiràs avui, seràs part de la comitiva.
Seré, bueno, em quedaré aquí i després me'n vaig a Fira de València perquè ell fa tres parades, eh? Ell, imagino, encara no l'hem vist perquè just està aterrant, però ens l'hem d'imaginar, vaja, m'hi jugaria un pèsol que ve vestit de militar, es reuneix aquí, aquí la UME el que té és la recepció de dades de totes les activitats i planifica totes les dades. Després se'n va a la banda marítima, visita un vaixell, el Galícia, és un dels vaixells més moderns de l'Armada Espanyola, i després se'n va a Fira de València, que és des d'allà, des d'on surten tots els efectius de la UME i on estan concentrats els que actuen en, aquesta, en aquest desastre.
Ja, nen, la molt ben explicat, perquè resulta que en el buc Galícia es troba la princesa Eleonor i suposo que com està fent pràctiques militars ja estarà allà traient fang, no? Tu l'has vista?
Home, diuen que van veure la Rosalia.
La Rosalia, però... sí.
La
princesa que està fent pràctiques militars.
A la princesa no l'hem vista. No hem vist gaire... Els van veure una mica enfangats a la reialesa i a
alguns
polítics fa uns dies a Paiporta. I, bueno... Doncs,
a veure com segueix.
Diuen que vindran la setmana que ve. Casa Reial avui ha anunciat que està prevista una visita del rei i de la reina sobre el terreny, imaginem que una mica més controlada.
Sí, estan comprant botes d'aigua. Com que ara no hi ha estoc, ho faran la setmana que ve. Miquel Jarque, moltes gràcies, estimat.
Gràcies, una abraçada.
Adéu, adéu. Sí. Passen 5 minutets de 4:45 de la tarda. Fem una pausa i a la tornada, dos temes ultrainteressants. Mireu, parlarem amb una psicòloga especialitzada en violències masclistes i després el salmó. De quin color és el salmó?
Ai, nena, de color salmó.
Sí, segur?
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 23 de novembre Alice, de la companyia de dansa taiwanesa Bidens.
Una adaptació del clàssic literari Alice i el País de les Meravelles, on es barregen la cultura occidental i l'oriental.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a lafactcultural.cat.
Quan pagues els teus impostos tornen. Tornen en cada pensió que torna l'esforç de tota una vida. En una ajuda per emprendre un nou projecte. Tornen en la piscina coberta del teu barri que t'ajuda a mantenir-te en forma. El que dones quan pagues impostos torna a tu. Torna a tothom. El que dones, torna. Agència Tributària. Ministeri d'Hisenda. Govern d'Espanya.
Una nota, un sabor, una textura, una imatge, una idea, una història, una trobada... Tot això és cultura. La cultura la fas tu. La fem tots. Accedeix, crea, gaudeix. Són drets culturals. Ministeri de Cultura.
Creus que el nostre amor durarà per sempre?
No ho sé, però la subscripció al periòdico, segur.
Un preu únic per tota la vida. Entra a elperiódico.com i subscriu-t'hi per només 3 euros al mes. Forever. Només fins al 17 de novembre. El periòdico. Entendre-hi més.
Celí, què et passa?
Jo era el Bataclan.
La meva vida es va aturar allà.
Amb motiu del 9è aniversari de l'atemptat a la Sala Bataclan de París, un any, una nit. Estrena dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
De quin programa de ràdio són els presentadors a què fan referència Juliana Canet i Roger Carandell quan parlen del tot i la tota?
El tot i la tota?
No, no. Una oienta més del tot i la tota.
Tot costa?
Amunt, sí senyor!
Llucià, Juliana, Roger, no importa qui som el tot i la tota, perquè el tot costa, el tot i la tota que més compta és...
Tota la informació.
Tot l'esport.
Tota l'anàlisi.
I tot un equip dedicat a l'actualitat esportiva.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tots els tots i totes les totes.
Tot a la nostra manera.
El tot i la tota, quina risa, eh?
També disponible a la plataforma 3Cat.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Passen 9 minuts a 2:45 de la tarda. Aquest matí ha començat el primer judici contra el periodista Saúl Gordillo, acusat de fer tocaments a una treballadora del diari que ell dirigia en aquell moment. Recordem els fets, Marta del Cor.
Tot plegat va passar fa 2 anys durant una festa de Nadal del diari El Principal en una discoteca de Barcelona. Segons la víctima, Gordillo li va fer tocament sense consentiment enmig de la discoteca. I d'acord amb els testimonis, la noia va viure una situació d'angoixa després dels fets, a banda que se li ha diagnosticat estrès posttraumàtic. Inicialment, la fiscalia només demanava per Gordillo una multa de 9.000 euros, llibertat vigilada i 3 anys d'inhabilitació per feines que impliquessin contacte amb menors, però avui, després de la primera jornada del judici, el Ministeri Públic ha augmentat la si ho deien bé, la petició de pena per Saúl Gordillo. Ara li demana 2 anys de presó i 3 anys de llibertat vigilada. A més, Gordillo té un altre judici pendent, també per una denúncia d'agressió sexual. Els fets haurien tingut lloc la mateixa nit i en aquest cas la víctima hauria sigut una altra treballadora del diari. En aquest cas s'enfronta 4 anys de presó i 6 de llibertat vigilada. Però tornant al judici d'avui, aquest matí, abans d'entrar al jutjat, la víctima ha parlat per primera vegada davant dels mitjans.
Donar les gràcies a tothom qui m'ha fet costat al llarg d'aquests 2 anys, especialment a la gent que més m'estimo, i dir que confio en la justícia i en que la veritat guanyarà, perquè al final, tot i els reiterats intents de fer-me desdir d'aquesta denúncia, és la veritat el que ens ha portat fins aquí. I he decidit parlar avui perquè tinc clar que jo no he fet res malament i que la vergonya ha canviat de bàndol.
La sentíem dir això, La vergonya ha de canviar de bàndol. Una frase que li vam sentir dir a Giselle Pellicot i que avui, després de les declaracions d'aquesta noia a la mar, molta gent ha repiulat. De fet, s'ha convertit ja en un lema del moviment feminista.
La mar ho ha hagut de deixar clar, He decidit parlar avui perquè tinc clar que jo no he fet res malament. Moltes víctimes d'agressions sexuals portem la vergonya al damunt, malgrat que elles són això, doncs víctimes. Lucía, Brigita, us ha sorprès que la Mar donés la cara i parlés als mitjans?
Jo, a mi...
Després del cas Pellicot, potser...
Clar, és que a mi, en el meu cas, la felicito, però gràcies a aquesta senyora, la Pellicot, doncs ja no m'ha impactat la notícia, o sigui que estic contenta dintre de la gravetat.
Dit, en el bon sentit.
En el bon sentit.
Que no t'ha impactat perquè, per sort, hi havia un precedent.
Per sort, per sort.
A mi sí que m'ha impactat, i m'impactarà cada vegada que passi, i trob que és molt valenta la Mar, i olé, o sigui, molt bé. Ara bé, que la vergonya hagi de canviar de bàndol ja hauria d'haver passat fa molt de temps. Anem molt, molt, molt tard i el mal ja està fet. Aquest és el problema. I em sembla que, això també ho comentàvem arran del cas de Rejón, que en aquests tipus de casos en què homes en poder abusen de la seva situació per assetjar, per agredir, etc., sempre hi ha una complicitat, un silenci còmplice. Una complicitat social. I aquest silenci còmplice pot venir o bé dels subordinats, que és comprensible que no diguin res, és comprensible que no denunciïn, que no acusin, que no alletgin uns determinats comportaments del seu superior, perquè evidentment no volen quedar-se sense feina o no se poden permetre quedar-se sense feina i pentura per aquesta situació callaran, no diran res, però també hi ha una complicitat del mateix organisme on fan feina, la mateixa institució, les mateixes administracions, i aquest silenci còmplice és el que per mi és el que ha de canviar a banda de la vergonya.
De fet, en aquest cas, precisament en el cas del principal, els companys van ser els primers en donar credibilitat a la Mar.
Sí, la credibilitat està molt bé, sí. Està molt bé la credibilitat, però és que a més de la vergonya, jo només dic pel tema de la vergonya en si, perquè si ho reduïm tot el tema de la vergonya, n'hi ha prou en que una persona no tingui vergonya o que el seu entorn no trobi que allò sigui un vergonyós perquè es neutralitzi la cosa, no? És a dir, la vergonya és important, però hi ha d'haver alguna cosa més, i no només protocols, sinó un sistema per fer que això no hagi de ser sempre a posteriori, no? No que sigui una cosa de donar crèdit un cop que ja ha passat l'agressió o ja ha passat l'abús o ja ha passat l'assetjament, sinó abans. Escolta, aquí hi ha unes alertes, hi ha d'haver, crec que hi ha d'haver una manera de fer que sigui prèvia a que tot això acabi passant.
Afegim a la conversa la psicòloga especialitzada en violències masclistes. Ella és la Núria Becerra Vilatobà. Núria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara ho comentàvem aquí a la sobretaula. Fins ara estàvem acostumats al silenci de les víctimes i per molta gent era més còmode que fos així. Uh-huh. Tu creus que està per fi canviant alguna cosa? I si és que sí, a què es deu aquest canvi?
Sí, no? Estarem d'acord que en aquests últims anys, sobretot en aquesta última dècada, no? Recordant també d'on venim, han canviat moltíssimes coses. No? Hi ha aquesta narrativa social feminista, hi ha una ocupació de l'espai públic I crec que en el tema que ens ocupa, no, el que ha canviat sobretot és l'imaginari del que és una víctima i del que no, no? Jo crec que es deu a la lluita d'anys i anys de moviments feministes, a que les administracions també ho han entomat i a que al final les dades i una mica doncs la visualització de tota la problemàtica no es pot ocultar, no? No es poden tapar els ulls. Però una mica, com deia, a banda de tot el que ha canviat, falten moltes coses encara per canviar, no? Molt d'acord amb el que dèieu fins ara.
La Núria ara deia, fixeu-vos, ha canviat molt del que és una víctima i el que no. La Mar ha decidit parlar als mitjans, però igual de vàlid i legítim hauria sigut que hagués optat per mantenir-se en l'anonimat. Suposo que és molt important entendre això i repetir això, Núria.
Clar, jo crec que això és molt bàsic, no? Entendre aquesta idea de que tan legítim és donar la cara per la cara descoberta via xarxes, via mitjans de comunicació, com no fer-ho, no? Perquè si aquesta idea no acompanya tot aquest moviment, que també, no, estem impactades, estem emocionades, encara que ja venim de diverses persones que han pogut sortir donar la cara, també, doncs... Que tothom es pugui sentir igual de còmode si no ho fa, no? Perquè si no podem encara... Clar, que algunes persones que no estan preparades, que no estan en un bon moment, que no volen, que també a vegades ens oblidem de la voluntat perquè pensem també en aquest imaginari de víctima, no? Doncs si no es pot o no es vol, que estiguin igual de còmodes, no? I que tinguin aquesta legitimitat.
Jo crec que cada cop que veiem testimonis o veiem víctimes parlant, encoratja altres víctimes. Ara bé, si és veritat que si la sentència és absolutòria, pel que sigui... La derrota per la víctima també és doble, no? M'imagino.
Sí, jo crec que a nivell de víctima, a nivell individual, el que és important, jo crec que la Mar ho ha compartit, no? Que ella ha fet com un procés terapèutic i segurament també ha agraït el suport de la seva xarxa afectiva, no? Que són per mi dos punts claus que poden acompanyar tant si prens la decisió de denunciar com si prens la decisió de no denunciar, no? Si als jutjats hi ha una derrota, entenent com una derrota que hi ha una sentència absolutòria, el tema és que tu hagis pogut preparar-te per això, no? I que moltes vegades la reparació no ha de venir de la justícia, perquè al final la justícia també és un sistema masclista, és un sistema racista, llavors és una opció i la justícia pot reparar, però a vegades no repara. I a vegades, fins i tot, encara que hi hagi una condemna, aquesta justícia no acaba sent reparativa per la víctima, no? Perquè cada una necessita elements diferents per una reparació.
El que sí que veiem que a nivell social ens ajuda a la resta de la societat veure aquestes manifestacions públiques. No estic dient que sigui una millor opció, eh? Estic dient que ens ajuda potser a percebre o a prendre consciència o a percebre els senyals d'agressió que tenim al voltant, i més si ho veiem d'una persona que ens ho diu directament, no?
Clar, i sobretot si ho veiem d'una persona que ens és propera. No? És aquesta idea de com és una víctima. Hi havia un imaginari fa uns anys i ara totes aquestes aparicions o la representació als mitjans de comunicació o diferents narratives, no totes les històries de violència són iguals, no? Segurament en tenim una molt al cap i n'hi ha moltes. I aquestes opcions de parlar i de parlar públicament, sobretot de les violències sexuals, ens donen un ventall que ens pot fer més conscients, ens pot donar algunes senyals d'alarma, no? Ens pot fer pensar en que les violències sexuals van molt més enllà del que és una violació o d'una agressió d'un desconegut, que era aquell imaginari que teníem fa temps, no?
El senyor de
aquell
la
imaginari
cantonada,
del terror sexual, exacte. Que això sabem i fa molts anys que expliquem, no? Que és un percentatge molt, molt, molt petit i que la majoria d'agressions sexuals es donen en l'entorn proper, es donen en l'entorn laboral i, sobretot, com dèieu ara una miqueta a la tertúlia, no? Amb homes que tenen una posició de poder, llavors encara es fa més difícil tant la denúncia judicial com la denúncia policial com la denúncia social, diguéssim, no? Sortir, aparèixer i fer-ho. I jo crec que la mare ha pogut fer un procés i estava preparada per fer-ho i personalment i crec que socialment s'han d'agrair aquests gestos, no?
Per tant, insistim, eh? És igual de vàlid denunciar a cara descoberta, denunciar sense cara descoberta, no denunciar, denunciar a través de les xarxes socials, cadascú fa el seu procés. T'anava a fer una pregunta, però després del que acabes de dir ara, Núria, potser queda invalidada. T'anava a dir, clar, com pot ajudar una víctima a parlar-ne i expressar-ho públicament? Però clar, potser no és l'inici, no és l'ajuda, sinó és la conseqüència, no?, d'haver fet tota aquesta feina que ara em deies.
Bueno, no, jo crec que és una bona pregunta en tant en que depèn del moment que tu facis, si és que estàs fent un procés terapèutic o estàs fent un procés més a nivell d'acompanyament social, el que sigui, no? Ara sentia, penso que era un testimoni de les dones i els dies, que deia que cadascú troba el seu camí, el fet d'exposar-se, perquè al final és una exposició pública, et pot ajudar en un procés terapèutic. És a dir, sí que té sentit i sí que a vegades, si tu estàs en un procés d'acompanyament, d'identificació, d'assumir que això t'ha passat, que, no? Perquè una cosa és assumir un nivell teòric i l'altra, no? tot el procés que tu has de fer per acceptar això i començar a prendre decisions amb el que t'ha passat. No? Una d'aquestes decisions és aparèixer, no? És explicar-ho, és reconèixer-se com a tal. I això a nivell terapèutic, si la persona hi està d'acord, és un bon moment per ella i, sobretot, des del meu punt de vista, té una xarxa efectiva que no haurà de fer sola, diguéssim, no? Doncs sí que em sembla una bona opció. Igual de bona opció, com tu deies, que no fer-ho, eh?
D'acord. És igual de bona opció. Respecte a les denúncies, hi ha dones que prefereixen fer una denúncia anònima a les xarxes. De fet, estem veient a les xarxes de la Cristina Fallarás, que estan servint quasi de teràpia. Fa el mateix efecte, no? En la societat, veure la quantitat i quantitat i quantitat d'agressions. Tenim en compte que el 90% dels delictes sexuals no s'arriben mai a denunciar. Potser a través del volum d'aquesta denúncia anònima ens n'adonem de la quantitat d'agressions sexuals que existeixen, no?
Sí, jo crec que si no treballes o no has viscut o no has tingut un entorn on poder parlar de tot això, perquè si l'has tingut no ets molt conscient, no? Però a més a nivell de narrativa social és una cosa que ajuda i pot ajudar, però que, com dèiem, va acompanyat de tota una altra sèrie de mesures, no? Mm. És a dir, aquestes denúncies són de persones molt valentes, ho facin el nom o no. Al final, el simple fet, dic simple, entenent la importància que té a nivell individual, de subjectivitat individual, no? D'acceptar això i d'explicar-ho, té un poder molt fort per altres persones, no? Que hagin rebut violències sexuals i que ho puguin llegir i se sentin identificades. I a nivell social sí que és veritat que hi pot haver un efecte de coneixement, no? d'explicar que tot això no és una cosa excepcional, sinó que és una cosa molt i molt i molt habitual, entenent aquesta dada que tu deies del 90% que no s'arriba a denunciar. També pot generar, si no hi ha acompanyament d'altres elements, bueno, doncs que això sigui una narrativa a la que ens acostumem, com a altres a les que ens hem acostumat, no? Llavors, crec que és una feina que fa Cristina Fallarás, no? De cada història té la seva importància. Estem parlant de persones, és a dir, jo crec que això no és només l'explicació, sinó que vagi acompanyat, no? Perquè dèiem al principi, estàvem acostumades al silenci de les víctimes, jo crec que hi havia molt i molt i molt silenci, i n'hi continua havent molt, però també aquestes persones, no? aquestes dones víctimes, necessitaven que algú les escoltés. Si no, és evident que hi ha silenci. Ah, exacte.
I no les posis en dubte, no? Perquè és veritat, la Marta del Cor em posava aquí el guion, deia hi ha molts delictes que no es denuncien, com el robatori d'una cartera, però quan tu expliques m'han robat la cartera, ningú posa en dubte que t'hagin robat la cartera. En canvi, en aquest tipus de delictes sexuals, Marta, que em sembla molt bona, molt bona analogia, no?
Qüestionem la víctima, home, si tant has sigut víctima d'una agressió sexual, com és que no has denunciat? La quantitat de delictes que molts cops no anem a comissaria.
Imagineu-vos en l'entorn familiar.
Clar, encara més.
Depèn de l'entorn familiar, clar, imagina't. Núria, no sé si volies dir alguna cosa.
No, que exactament, que penso que l'entorn familiar, i ho sabem, encara és més complexa, no?, per tot el que implica trencar amb el sistema familiar i les creences familiars, i que finalment és tan complex el tema de les violències sexuals que no és que a vegades ens qüestionin, és que nosaltres mateixes, quan les vivim, també ens qüestionem.
Això.
És a dir, nosaltres, no?, les dones que hem viscut o que viuen violències sexuals, és complex aquest procés que tu has de fer, no? Primer la vergonya, no tothom ho viu igual, eh? Això evidentment és molt important, però sí que hi ha aquesta sensació de m'ha passat, què he fet, és tan greu això que estic explicant. Llavors imaginem-nos, és que és molt complex, no? I efectivament és que hi ha un qüestionament continu de quan una dona explica, sobretot perquè no es compleix amb el rol de víctima perfecta. No?
Això és un altre qüestionament continu, perquè ara ho deia la Núria, sembla que hagis de recordar el relat a la perfecció, que no hi hagi cap incongruència, que hagis de denunciar al minut zero perquè tu ja has sabut que això és una agressió sexual. Quantes vegades ens passen els, ja no mesos, anys, a nosaltres mateixes, les que som a la taula, de dir, ostres, és que això que em van fer, és que això era un abús.
Totalment.
No? Quantes vegades, Lucía, ens
ha passat? Sí, no, i la pregunta que jo em faig és, realment, la vergonya canviarà de bàndol? És a dir, arribarà un moment en què serà impensable que un home pugui abusar, assetjar una dona, agredir una dona?
M'ho preguntes a mi?
No ho sé.
Núria?
És a dir, el canvi social s'està donant, sí, però a efectes pràctics, el veurem, aquest canvi, o no?
A mi m'agradaria pensar que sí, però aquest canvi no pot venir només de que les, del Me Too, o clar, de que les dones s'exposin i expliquin, no? Clar. Aquí hi ha una part que s'ha comentat molt, que avui no l'estem comentant, però és quants agressors hi ha d'altre bàndol. És a dir, fa molts anys dèiem, hem de posar sobre la taula el nom dels agressors, no només de les víctimes, no? Qui són aquests agressors? Si tothom coneix alguna persona, té una amiga, una veïna, una germana, una filla que ha viscut violències masclistes de diferents tipus, com és que coneixem tan pocs agressors?
Mm-hmm. És una pregunta que deixem a l'aire amb tota la intenció del món. Avui hem tingut una conversa interessant i edificant amb la Núria Becerra Vilatobà. Ella és psicòloga especialitzada en violències masclistes. Un plaer, Núria, parlar amb tu. No serà l'última vegada, ja t'ho aventuro. Una abraçada.
Moltes gràcies. Bona tarda. Ja.
Va, fem una pausa. A la tornada, relaxem l'ambient i parlarem de salmons.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 23 de novembre Alice, de la companyia de dansa taiwanesa Bidens.
Una adaptació del clàssic literari Alice i el País de les Meravelles, on es barregen la cultura occidental i l'oriental.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a la factcultural.cat.
La Bienal de Quartets de Barcelona segueix reivindicant la importància del quartet de corda en la seva tercera edició.
Del 20 al 24 de novembre a l'Auditori, formacions nacionals i internacionals interpretaran repertori canònic de Haydn, Beethoven i Brahms i obres de nova creació.
Entrades a auditori.cat.
Barça, Barça, Barça... I la última és...
Barça, Barça, Barça... Més que un club, un sentit...
Amb David Carabent i el Futbol Club Barcelona crearem l'himne del 125è aniversari, el Nou Clam. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat, després del Polònia.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
4 minutets i seran les 5 de la tarda. Gingebre, deies per aquí, que se t'ha colat.
Ah, és gingebre, que Déu-n'hi-do, nena.
Està constipada mitja Catalunya, no?
Sí, l'altra mitja està esperant.
Tranquils, no és Covid ni grip, perquè estic vacunada.
És un trencasso.
És un trencasso d'aquells guapos.
Sempre intentem que siguin productes naturals, nena. Per favor, gingebre, llimona...
El salmó, de quin color és? M'heu dit salmó.
Color jo salmó? De color salmó he dit.
Tu has dit salmó. Esther, què dius?
Taronja.
Taronja?
Rosa.
Doncs que sapigueu que el pigment taronja del salmó, ai, del salmó de piscifactoria,
ah,
és artificial.
Oi, oi, oi.
I ho fan perquè ens entri més bé pels ulls a l'hora de comprar-lo i menjar-lo. Tot això ho explica molt bé una peça del diari del País, avui amb el periodista Oriol Güell, que resulta que això de pintar els salmons ja ve de fa uns anys i que el mercat s'hi ha ben acostumat. A veure, Llucia, sé que t'has documentat molt fort,
sí,
respecte a aquest tema. A veure, exacte, què m'expliques del món salmó i color salmó?
Jo tinc un amic que és músic i, a més és veterinari de peixos.
Opa!
I llavors, com que sabia que xerraríem d'això, li he demanat, per favor, que m'informes.
Per favor, hola, hola, amic, et truco perquè m'expliquis el color del salmó.
Ha estat exactament així. Llavors m'ha enviat un salmon fan, un salmon fan lineal.
Sí, però nena, abans de començar, si una persona té un peix, pot anar a un veterinari, sí, a dir-li que el peix està malalt?
Sí, per exemple, si el teu peix l'altre groc deixa de ser groc i comença a ser de color marronós, li pots portar el peix.
És que te l'han canviat o que va molt restret?
I l'altra pregunta que t'hi
no, no és verà, sí, això era una broma, no. Ah. És veterinari de peixos, com hi ha veterinaris de granges de porcs i granges...
Una piscifactoria, de sobte. Ostres, se m'estan morint tots els peixos. Potser ha d'administrar un antibiòtic així de manera...
Llavors envies el peix i fa... Ell és un CCI de peixos, en realitat.
Què?
Un CCI, un CCI.
Hòstia, nena.
Ah, un CCI de peix.
Forense, eh?
Forense.
Obri el peix, mira el que li passa al peix, mira el peix, està inflat, diu, ara té un bacteri, no sé què.
Necropsis al salmó.
Total, que el teu amic t'ha explicat.
Sí.
Llavors m'explica que, si busques salmó fan, veuràs que és una cosa força vistosa que permet avaluar la intensitat del color del salmó.
És com una carta de color, no? Com
sí,
quan allò
un
dius...
Pantone.
Un pantone. La gent que no sapigueu que és un pantone.
Sí.
A casa, quan vols pintar les parets de color blanc, et diu blanc. Blanc,
blanc perla, blanc
trencat, blanc sí, ou, blanc exacte, ou no sé què.
Llavors aquí tu tens la mascle de pigments que es posen al pinso perquè el salmó quedi de color salmó.
Nena, una pregunta, perquè de quin color seria si no li posen aquesta marranada?
Gris. Com a grisó, sí.
Gris, el salmó?
Sí, llavors ell diu que els pigments, que es diu astaxantina, diu, normalment són d'origen sintètic, que permet un preu més econòmic i ajustar la coloració millor. I si vols l'opció orgànica, la coloració acostuma a ser més pàl·lida i ha de venir d'un producte no sintètic, no? Ah. I diu que el que es fa servir normalment és la closca de crustacis,
per
com
tant,
les gambes.
El més finolis, diguem-ne, el més carillo, seria el salmonet, però un matís, no? Allò, el tronjot.
Exacte, això donaria la pigmentació rosada. Aquesta és la forma més mimètica amb el cicle natural del salmó, ja que el salmó agafa la coloració rosada per l'aliment majoritari que ingereix, que sol ser gambetes, krill, etc. I diu que passa el mateix amb la caca de la balena blava, que és de color rosat perquè en mengen un aliment semblant, no?
Ah.
I diu que aquest procés no és únic del salmó, que existeix la mateixa eina pels ous, la coloració del rovell també existeix, la coloració natural ve per la quantitat de blat de moro que ingereix la gallina.
Ui, un moment.
També canvia el color del rovell de l'ou, és a dir, no sempre són igual de vermells, i diu que com a consumidors hauríem d'aprendre a no ser tan pijos i ser més flexibles amb els colors i admetre colors menys intensos i més variables per tal de no fomentar l'ús excessiu d'aquests pigments. Això és opinió meva.
De seguida parlem amb el periodista del País que ha fet aquest reportatge i desgranem tot això que ha dit la Llucia.